Més informació a ib3notícies.com.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Això és Balears fa ciència, IB3 Ràdio, i abans del butlletí de notícies tenim encara el telèfon en Aina Ferrero, que és la gerent de Sóller Natura i Ciència. Aina, te demanem disculpes per l'espera. Ets aquí?
Res, sols faltaria.
Molt bé, ens has explicat el per què de que el Jardí Botànic i el Museu Balear, pues que físicament estan molt a prop un de l'altre, pues a partir d'ara pues tenen un objectiu, bé, els objectius per les, cada un d'ells ja els tenia, que és fer recerca i divulgar pues, tot el que es fa. Però, d'alguna manera, pues, s'ha buscat una solució pues, per aglutinar les dues entitats. No és així?
Sí. Bé, sí, m'agradaria puntualitzar, a més, que inicialment varen néixer unides. El que passa és que després, amb els anys, se varen separar, però ara ha estat una tornada en els orígens, no? Llavors ha estat un poc tornar a l'essència del que eren les dues seccions. De fet, el Jardí Botànic va sorgir com una secció del Museu Balear de Ciències Naturals que després se va desenvolupar extraordinàriament. I m'agradaria afegir també, en relació al nom, que el nom l'hem agafat a partir d'una pluja d'idees dels propis treballadors de la fundació, no? Vull dir, han estat els propis treballadors i treballadores les que han donat les idees, i al final ha estat una elecció conjunta i de personal actual.
Natura i ciència, que ens agrada
Soia,
molt.
Soia, natura i ciència, sí.
Ens agraden molt aquests noms perquè justament són també els objectius del Balears fa ciència, d'aquest programa de ràdio, no? La divulgació científica i la natura i el medi ambient. Bé, aquí també...
I el logo, perdó. Anava a dir que el logo, a més, l'ha fet una de les nostres treballadores.
És preciós, el logo.
Per tant, vull dir, estem molt orgullosos perquè és com una... Bueno, és una declaració d'intencions d'aquesta voluntat integradora, harmònica i de mirar cap al futur.
Què representa el logo, per cert?
Bueno, és una... Vol imitar una fulla de falguera, també vol... No és exactament l'espiral de Fibonacci, però sí que la recorda. I, al final, la idea era que amb aquesta imatge mos recordàs tant a la secció de botànica com a la secció de zoologia, no? Perquè també pot ser una forma que pots recordar inclús en els caragols, no? En els amonits, per tant, és com... Això, s'ha intentat, amb una sola imatge, capturar l'essència de les dues seccions.
Sóller Natura i Ciència també compta amb la participació, que tampoc ho hem dit, crec, o si no em corregeixes, de diverses entitats, administracions.
Sí, és una gestió mixta, hi ha diverses administracions públiques i privades que estan involucrades i...
Com el Consell de Mallorca...
Consell de Mallorca, Govern, Ajuntament de Soia, la Fundació Sa Nostra, que no volia dir per si me'n deixava alguna, ara no me'n puc deixar cap, Fundació Sa Nostra.
Els han dit totes, m'ho pareix, eh?
I l'associació del museu, i la pròpia associació del museu. Fins ara era la que gestionava el museu, ara com dic que passa la gestió del museu passa a ser de la fundació, però l'associació és el patró. La veritat és que és un poc difícil així d'entendre sense un esquema.
L'associació, els amics del museu, te refereixes,
sí,
que justament
exacte.
Ahir van organitzar una conferència molt important.
Va ser meravellós. Jo vaig sortir emocionada de la conferència d'en Joaquín Araujo. Aquesta visió humanista de la naturalesa, aquesta crida cap a una acció urgent per salvar, si és que encara estem atents, que ho demanava, el nostre medi ambient, ens va fer reflexionar tot i va ser absolutament meravellós.
Mm-hmm. El naturalista, periodista escriptor i divulgador de la natura, Joaquín Araujo, que va ser ahir físicament al Museu de Ciències Naturals, de Sóller, fent aquesta conferència. I de cara al futur, organitzeu un concurs de fotografia a Facebook per conèixer què és allò que més ens fa gaudir de la natura i de la ciència. Explica-ho, això.
Sí, bé, és un poc amb aquesta mateixa idea d'anar a conèixer nou nom comercial, la nova imatge, la nova etapa. Aquests mesos donem a terme un concurs. Primer, ara que més lluny és a Facebook, el mes que ve serà a Instagram, ja veurem si ho fem a Twitter, perquè la gent, quan vengui, faci fotografies en el jardí, en el museu, les pengi d'aquells llocs que més li agraden, d'aquells objectes, d'aquelles col·leccions que més li criden l'atenció, que les comparteixi amb els seus seguidors, que mos etiqueti, i en el final de mes triarem el guanyador de sobre.
I hi ha premis, també.
Sí, clar. Comptam amb el suport de l'Ajuntament de Sóller, que com a premi proporciona una escenària de productes sollerics boníssims, i bueno, això serà el premi que donarem a la fotografia que resulti guanyadora d'aquesta iniciativa.
I tota la gent que hi vulgui participar només ho pot fer fins a finals d'aquest mes de juny.
Sí, és a dir, aquest mes de juny tenim la primera escenària, en tenim dues més, per tant segurament serà juny, farem aquest primer concurs, juliol serà el següent, que segurament serà a Instagram, i veurem segurament la tercera escenària la farem per setembre, perquè agost és un mes on el jardí està més dormit, els mallorquins no solem anar tan molt gradament a la playa, per tant, a lo millor agost deixem més de descans i tornarem amb el concurs a setembre.
Per acabar, Aina, què és allò que t'agradaria aconseguir? Què és allò que voldries que Sóller, Natura i Ciència pogués esdevenir en el futur?
Bueno, crec que estem en el camí i el que m'agradaria és harmonia i bàsicament harmonia per defensar objectius que al final són comuns a les dues institucions, no? Els interessos són comuns a les dues institucions. Dic dues institucions perquè en canvi la mentalitat és passada. No són dues institucions, són una, són dues seccions. Per tant, el que jo voldria és que d'aquestes dues seccions hi hagués harmonia, hi hagués bona voluntat per totes les parts, que jo crec que ho estem aconseguint, per defensar els interessos, com dic, que són comuns. No? Per tant, jo crec que això seria el més important. I, bueno, què m'agradaria aconseguir? Més fons econòmics. Més fons econòmics per poder desenvolupar els projectes com toca. No? Més suport, tant institucional com a nivell privat, i que realment el potencial que tenim com a fundació se pugui desenvolupar al 100%.
I fer-la arribar, aquest potencial i totes aquestes activitats i tot el que feu, que és molt fer-ho arribar a la societat, a través de...
Exacte.
Que la gent s'acosti en aquests dos llocs, que és un, i pugui gaudir de tot el que se fa en aquest museu, que té realment unes vitrines meravelloses i, malauradament, segons la meva opinió, encara no massa conegudes pel conjunt de la societat.
Sí, correcte. De fet, fins ara, la major part de nostres visitants eren estrangers. És cert que ara, en la pandèmia, aquesta part positiva que tot té a la vida, no?, ha fet que més mallorquins s'hagin acostat a les nostres instal·lacions, i seria molt bo i seria molt positiu que aquesta tendència continués i que no només venguessin estrangers, que són més que benvinguts, sinó també els propis mallorquins i balears, perquè
són
la seva natura, no? Aquí el que mostram són les seves espècies, els seus endemismes, són la conservació de lo que mos fa pròpiament mallorquins en el sentit de la natura, no?
El mateix, per suposat, per al Jardí Botànic de Sóller. Naina Ferrero és la gerent d'aquesta entitat, que podríem dir, si me permets, Aina, doncs que acaba de néixer com a tal, però que es fonamenta en dues entitats que ja porten un munt d'anys fent feina i donant a conèixer aspectes de la nostra cultura i de la nostra natura molt interessants, que no ens hauríem de perdre. Aina Ferrero, moltíssimes gràcies i disculpa la demora.
Res, no, simplement per acabar vull destacar això que acabes de dir, que són dues institucions que duen feta molta feina, duen quasi 40 anys d'història, i és una feina que respecto moltíssim i valoro moltíssim i que està reconeguda a nivell internacional. Per tant, des de humilitat, intentar que això continuï, però sempre respectant en el màxim i valorant tot el que s'ha fet fins ara.
Que així sigui. Adeu, bon cap de setmana.
Gràcies, adeu.
I de Sóller ens n'anem fins a Albufera de Mallorca, al Parc de Albufera de Mallorca, perquè allà hi tenim en Gaspar Guaita, educador ambiental d'aquest espai natural. Molt bon dia, Gaspar.
Hola, bon dia, Enric.
En aquesta hora m'imagino que ja haurà acabat una activitat que heu vingut desenvolupant al llarg d'aquest matí, de Ciència Ciutadana, no és vera?
Sí. Bé, de fet, estem a punt d'acabar-la.
A punt d'acabar-la. Molt bé.
Sí. Al final han dividit els participants en dos equips i hi ha un equip que ja han tornat a lloc i esperam el segon que arribi.
Una activitat de BioBlitz, que ara contarem als oients el que és, i de Ciència Ciutadana, per tal que els visitants aprenguin a cercar, a fotografiar, tornem a xerrar altra vegada de fotografia, i identificar la biodiversitat amb un espai, en aquest cas molt concret, del Parc de Albufera, com és aquest oasi de papallones i polinitzadors d'aquest espai natural. Vinga, el BioBlitz, que està molt de moda, això del BioBlitz.
BioBlitz, molt bé. Aquest, el BioBlitz és, com deies abans, una iniciativa de Ciència Ciutadana i l'han feta. És a dir, la coordinació d'aquesta activitat l'ha duit a l'IMEDEA. Val? I hem aprofitat, això que tu també esmentaves, que aquesta setmana s'ha inaugurat en el Parc de Albufera un oasi de papallones, i com que l'IMEDEA té un programa sobre els polinitzadors, vàrem enfocar aquesta jornada d'avui a identificar la diversitat d'insectes polinitzadors que acuden ara a les plantes que ara estan en flor.
Gaspar, què és un oasi de papallones?
Un oasi de papallones és un lloc on aquests insectes hi poden trobar plantes que serviran tant per les seves orugues se puguin alimentar de les fulles d'aquesta planta, com per amagarir les seves postes i quan surtin les adultes, trobaran flors que ofereixen nèctar per la seva alimentació. Per tant, és, diguem com a tancat cicle sense que se n'hagin d'anar molt en fora. Mm?
I aquest espai es podrà visitar en el futur, aquest oasi?
Sí, ja,
o ja es pot visitar?
Dimecres ja està obert en el públic. De fet, no és que estigui amagat, és que està ben a prop del centre de d'informació de Albufera.
Del centre d'interpretació. Què has dit? Des d'aquest dimecres passat? Que s'ha tallat en aquest...
setmana, sí.
Des d'aquesta setmana, perfecte.
I inaugurar.
Pues moltes ganes de donar-li un... d'acostar-m'hi i veure-ho. Què hi trobarem? En l'oasi. Què hi podem veure?
Mira, el BioBlitz que avui hem posat en marxa va acompanyat d'unes fitxes de camp que han elaborat a l'IMEDEA i no només amb papallones, sinó que s'ha demostrat que com a polinitzadors hi actuen un grup molt divers d'insectes. I avui hem estat capaços d'identificar a banda de papallones, hem vist vespes, hem vist abelles i hem vist escarabats i també hem vist sírfids.
Mm-hmm. Què t'han demanat? Què és allò que t'han demanat més en aquest grup que avui has guiat?
Bé, de fet, el guiatge de l'itinerari el duien experts investigadors en insectes.
De l'IMEDEA.
Jo acompanyava i donava una mà, més aviat.
Però és que era allò que la gent els hi tenien més curiositat?
Primer, coses que aparentment pareixien una vespa o una abella, han resultat que eren aquests sírfids, eren mosques. Això ha sorprès bastant a la gent. Els sírfids segur que els heu vist. Són un tipus de mosques que moltes d'elles tenen una estratègia que és imitar la coloració d'una vespa per semblar perilloses, mentre que elles són totalment inofensives. I són unes que també tenen la capacitat de, en vol, aturar-se i quedar a l'aire, com si fossin una libèl·lula o un xuric. Quedar a l'aire sense moure-te, volant.
Fa un moment has dit que no havíeu acabat encara aquesta activitat, o sigui que...
No, perquè també ja sabeu que quan la gent està engrescada i se comencen a trobar insectes diferents, normalment allargues més de lo que d'allò que tenies previst.
Perquè sí. havia d'acabar a la una, crec.
Havia d'acabar a la una, sí.
En Gaspar Guaita és educador ambiental del Parc de l'Albufera de Mallorca i, com sempre, bé, tant ell com tots els altres educadors i educadores ambientals del parc, doncs, ha tingut i teniu l'amabilitat d'atendre els micròfons d'aquest programa. Moltíssimes gràcies, Gaspar, i queda dit amb moltes ganes d'acostar-me en aquest oasi de papallones.
Estau convidadíssim de venir quan vulgueu.
Gràcies, una abraçada.
Una abraçada a tots. Adéu.
Doncs tinc la sensació d'estar fent com una petita marató de connexions, de llocs i que estan vinculades a la biodiversitat, on s'estan fent distintes activitats o estan preparant algunes activitats de cara al futur, com és el cas del que està preparant en Luis Alberto Domínguez. Hola, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Enric, què tal? Bon dia a tots.
Retrobem en Luis Alberto Domínguez, especialista en l'estudi de les orquídies. Vull dir, i en aquest programa has contat coses meravelloses sempre de les orquídies. Luis Alberto. Luis Alberto, que és naturalista i fotògraf de natura. Però avui no t'hem cridat per parlar d'orquídies. O sí, perquè no, però crec que ja la temporada de floració de les orquídies ja la tenim bastant acabada. No?
Sí. Pràcticament acabada. Només
pràcticament acabada.
Sí, el Massanella, bàsicament. Queda alguna.
T'han cridat perquè ens contis aquests preparatius del Dia de la Fotografia de Natura, que tindrà lloc el proper dimarts, dia 15, a tota Espanya. Un dia ha organitzat, un esdeveniment organitzat per l'Associació Espanyola de Fotògrafos de Naturaleza, la EFONA.
Sí, mira, més que res perquè avui en dia, i a més que tot està inclòs dins d'aquest mes, que és el Dia Internacional de la Natura, el Dia Internacional de Parc, hi ha, bueno, diferents celebracions, i nosaltres com a fotògrafs, pues, lògicament, crec que avui en dia no sé, ningú pot pensar en la natura sense que li vengui al cap algun tipus d'imatge, i tot això s'aconsegueix pues, gràcies al fotògraf de natura, no? I estem intentant pues, promoure tot tipus de concentracions a les diferents regions nacionals.
D'Espanya, sí.
Gent, sí, d'Espanya, perquè la gent s'animi a participar en les seves imatges. I estem intentant preparar també pues, campanyes en Instagram, això, amb el hashtag de fotografia de naturalesa i tal, perquè tothom pues, pugui penjar les seves imatges i demés. No? Entonces, hem intentat cercar diferents socis, a les diferents punts nacionals d'Espanya, perquè intentin animar o col·laborar a diferents associacions, com aquí la FONIP o Mussol de Llubí...
La FONIP, l'Associació de Fotògrafs de Natura de les Illes Balears.
L'Associació Fotogràfica també de Sencelles, Mallorca dels Nostres Objectius, Mussol de Llubí, que és una associació molt activa.
Aquí, bueno, en aquest programa hem xerrat, xerrem sovint amb els fotògrafs de natura de la FONIP, de les Balears, les fotògrafs de natura de les Illes Balears, però a nivell estatal és AEFONA, és l'Associació Espanyola de Fotògrafs de la Natura, AEFONA, que organitza aquest dimarts, dia 15, a tota Espanya, doncs, diversos encontres, diverses sortides per fotografiar natura. I en el cas de Mallorca, el dimarts, s'hora baixa, on està previst fer aquesta
sortida? No, la sortida la farem el dilluns.
Ah, el dilluns. Pensava que era el dilluns.
Sí, no, va haver una mica de confusió per la meva part, però bueno, és el dilluns i el punt de sortida serà el pàrquing de Caladellà i farem una mica la ruta aquesta dels pintors, que és una de les més emblemàtiques, i ens acompanyarà Marcos Molina, perquè jo crec que
parla
de fotografia i natura a Mallorca i no comptar amb el Marcos Molina no, crec que no té cap sentit.
Un crac.
Exacte, el millor que tenim a Mallorca, i jo crec que és un dels millors que tenim a nivell nacional. A més, molt compromís, amb un compromís amb la Serra Tramuntana, com no té ningú.
I la idea és anar a fotografiar què exactament?
Bueno, en principi, per l'hora, que és a la tarda, a la posta de sol, els colors que se formen, diríem, en aquest moment i en aquesta part de la costa, no tenen parangó en lloc. I a part d'això, pues, bueno, si ens trobem alguna floreta o algun insecte i tal, pues, també, lògicament, ho aprofitarem per fer macro o el que sigui. I, bueno, mentre estem pel camí, pues, anirem comentant i xerrant, per què no, de la que és la fotografia de natura, de la natura, i, bueno, de tots els desafios que vulguis o no vulguis, pues, ens estan sortint, com declaracions de part o no, compromisos d'accedir, no accedir, que no... També un poquet xerrem d'ètica fotogràfica, bé, una trobada de fotografies per xerrar de fotografies.
Coneixent en Marcos Molina, segur que al final acabaran... o moltes d'aquestes fotografies potser seran un poc poètiques, eh? Avui que hem parlat de hem parlat a la primera hora amb un escriptor, amb Miguel Martín, i parlàvem del seu llibre La Drecera i el seu sentit poètic, pues segur que una fotografia de natura també pot tenir un sentit poètic, a que sí?
De fet, tenim fotògrafs que no sabrien fer la fotografia d'altra manera que no siguin imatges molt, molt oníriques, que inclús te conviden a pensar què és el que està intentant transmetre el fotògraf. Això és important, bàsicament.
Luis Alberto, la gent que ens estigui sentint i li faci ganes participar o apuntar-se en aquesta sortida de dilluns, encara ho pot fer?
Sí. No tenim límit, gràcies a Déu. Tot el que són restriccions i tan acabades, i a més ho fèiem al camp, en la qual les medides que haguin de prendre de culto o tal, perquè faríem parell de grups i ja està. No, encara se pot apuntar gent.
Però vols donar algun correu?
Sí, el que estem aquí de contacte, que és el meu, el correu és orquideasdemallorca@gmail.com.
Luis Alberto Domínguez. Sí. Fotògraf de natura, naturalista, ens ha explicat aquests preparatius del Dia de la Fotografia de Natura del proper dimarts, dia 15, que a Mallorca es farà el proper dilluns 14, hora baixa. Un altre dia hem de parlar d'orquídies, eh?
Molt bé, cap problema. Vale.
Gràcies, Luis Alberto.
Gràcies a vosaltres.
Bona sortida.
Vinga, gràcies. No passarà a tots. Adéu.
Si vos agrada la música anomenada clàssica, aquest és el vostre programa. Si vos interessa conèixer més a fons les obres dels grans compositors, la seva vida fins i tot, aquest és el vostre programa. Si no vos ho plantejat, si vos agrada o no la música clàssica, també aquest és el vostre programa. La Ruta d'Orfeu, cada diumenge a les 10 del vespre, aquí, a IB3 Ràdio.
Són les 7.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Tornar a escoltar el programa que t'agrada.
Avui, parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
A Eivissa i Formentera, 93.7.
A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colà.
Tocant mandos, tocant botons i tocant tot amb el següent convidat, que és n'Albert Fleixas, ben retrobat, investigador del grup I Masdel de la Universitat de les Illes Balears i professor de Psicologia a la Universitat de les Illes Balears. Ben retrobat, Albert.
Moltes gràcies, Enric. Encantat de ser aquí amb tot vosaltres una altra vegada.
A veure, no estàvem tocant... Eren els botons del so, simplement.
Sí, m'estaves deixant sord, bàsicament.
Jo és que sempre m'ho poso massa fort, m'ho diuen els meus companys de la ràdio.
Sí, quan li toca seure aquí, no? Has de deixar...
Albert, avui t'hem demanat que vinguis perquè volíem retrobar aquesta secció històrica del Neurohistòries.
Sí, sí.
Del Balears fa ciència, perquè tenim molts alumnes aquests dies que estan estressats i estan angoixats pels exàmens finals.
Sí, sí, normal. És normal. Jo crec que tothom, o qui més qui manco, s'ha vist una mica en la situació.
Tot i que els professors també hi esteu, d'un poc angoixats.
O un poquet, sí, eh?
un poquet molt, no?
Un poquet també, perquè... Poc. I més, clar, encara arrossegam aquestes amb ses mesures sanitàries, evidentment, que fan que tot sigui una miqueta més enredós, eh? No necessàriament més complicat, però sí que es verà que és un poquet més enredós i han d'anar alerta, diguem.
Vinga, doncs anem a donar-los força.
Vinga.
Els alumnes i els professors.
Clar que sí, perquè són uns campions. Campions i campiones.
Alumnes de final de curs i alumnes que al llarg d'aquesta setmana han passat per les aules de la Universitat de les Illes Balears per... sotmetre's a les proves d'accés a la universitat, justament.
Sí, sí, sí.
Que aquests ja no els hi podem donar cap consell ni cap idea, però...
Els utilitzarem a lo millor d'exemple, sempre que...
Vinga, aquest estrès, que és un clàssic, també, de cada any.
És un clàssic, sí. Mira, jo ahir, quan preparava un poquet, de què xerrarem demà, vaig trobar una cita de l'any 60 d'un grup de recerca de Sarason i col·laboradors que deia: vivim en una cultura conscient dels exàmens, en què la vida de les persones està determinada en part pel seu rendiment en els exàmens. No? I això és anys 60, però avui en dia crec que encara tenim una mica aquesta concepció de l'examen. I és el que potser a vegades pot ser un problema. No necessàriament ho és, però de vegades sí. I si me permets, que conto una història,
que
no?
Que se'n jutgi per un paper.
Sí, de vegades, sí, i en el final no és així tampoc, però tenim un poquet aquesta concepció. En algunes ocasions ho és, no en totes. I, de fet, avui duc una neurohistòria molt neuro. Si vols...
Molt neuro, eh?
Vols que te la conti?
Sí, 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 sí. Volem que ens la contis.
Sí, sí, mira...
I Messi és molt neuro, eh?
Molt neuro. Normalment tenim neurohistòries, però la història no és tan neuro. Avui és molt neuro. Avui necessit que li poseu un poc més d'imaginació que en altres ocasions. No sé si és més joves, aquests que ara fan els exàmens.
Mira, allà en tenim un, eh? Andrés Boades, de la Universitat de les Illes Balears.
Hola!
Abans ens ha dit que no n'has començat encara cap, no? No. Bé, doncs tu digue'm ara, escriu-me i digue'm què és allò del que t'està explicant...
Sí, pren nota.
Que ens està explicant Albert, que no et convenç o que li agradaries preguntar i jo li trasllat.
Sí. I Andreu, no sé si ho recordarà o ho ha vist mai, però els més grans recordareu una sèrie de dibuixos que era Ser una vez la vida.
Bé, jo sí que ho recordo perquè tinc bastants més anys que en Andrés Boades.
I si te'n recordes, se veien això de dibuixos, personetes que en un moment determinat, per exemple, ensumava qualcú una oloreta, no? I veiem l'animació passava com un nivell microscòpic, no? Entrava dins el cos d'aquesta persona i veiem a lo millor el nas, no? Com els pèls atrapaven la pols, com els receptors olfactoris funcionaven, no? Idò, ara imagineu una persona que s'enfronta, us he dit que posaríem d'exemple una persona que s'ha enfrontat en els exàmens de selectivitat, no? I un examen com aquest és un estímul que pot desencadenar diferents emocions, no? Diferents pensaments. En aquest cas, imagineu que la persona pensa: si suspenc aquest examen, pot ser que no accedeixi a la universitat, pot ser que no accedeixi a una bona universitat. Aleshores, podria ser que no aconsegueixi una bona feina i llavors la meva vida serà un desastre i moriré tot sol i sense dobbers. No? Això, hi ha vegades que hi ha gent que aquesta cascada
molt bé,
de pensaments...
Molt bé. Tu has vingut aquí, Albert, a encoratjar la gent, ja ho veig. Eh?
Sí, sí, ara ja li donaran la volta, no te preocupis. Però és vera, a vegades hi ha gent que pensa així, no? Aquest tipus de pensament, el que aquesta persona percep, és un examen com si fos una amenaça. Una amenaça a la seva pròpia vida, si m'apures, no? En el cervell d'aquesta persona, i això, per això dic, necessit que em vos imagineu, no?, que està passant en el cervell, quan se detecta una amenaça així, s'estimula la generació d'hormones, hormones que potser vos sonaran, la noradrenalina, per exemple, el cortisol, són clau en un procés d'estrès. Imagineu tota una font...
I aquella suor freda.
això també passa, no?, a l'exterior. I en el cervell, aquella font...
Aquella tremolor.
També. Tot això se tradueix en aquestes reaccions corporals.
Aquella risa tonta que t'agafa.
També. I passa una cosa més.
Has vist com mossè?
Sí, sí. I passa una cosa més. Si imagineu que és com una font, no?, de noradrenalina enmig del cervell, i per tant, si el cervell fos un paper, a poc a poc quedaria empapat d'això que surt, no?, de sa font.
M'ha agradat això, el paper empapat.
Paper empapat, sí.
Paper empapat.
I si imagineu que el cervell es fos un paper i té coses escrites, no?, en tinta xinesa, per exemple. Què passa quan s'empapa?
Aquí, com se diu allò, xuletes, res, eh?
No, és que... Estan en el cervell.
No hem de donar cap idea, eh?
Després en podem parlar, també, si vols, d'això. I què passa,
com se diu les xuletes en català? Té un nom, eh? Vinga, ja ho cercarem.
Ara no caic, ja ho cercarem. Si s'empapés el paper, què passaria en la tinta? Que s'esborronaria, no és vera? I d'això és precisament el que passa en el cervell d'aquesta persona quan arriba aquesta font, no?, aquesta aigua, aquesta noradrenalina, arriba a la part prefrontal, que és la que queda just darrere del front, quan aquesta part queda inundada, allò que estava pensant aquesta persona, que segurament és... Ui, com responc en aquestes preguntes, no? I de queda esborrada. Ai, no, diu aquesta persona, m'he quedat en blanc. Això és el següent que passa, no? Aquesta sofreda, no? Aquest tremolor, m'he quedat en blanc. En aquest mateix temps, si hi ha grans nivells de cortisol, que és aquesta altra hormona de la que hem parlat fa un moment, que entren a l'hipocamp. L'hipocamp és una zona del cervell que li deim així perquè té una forma, no sé si ho endevinaríeu, però és d'hipocamp. Aquest petit peixet que li deien cavallet de mà, una altra manera de dir-li és hipocamp, no? I té forma de cavallet de mà. I el cortisol, quan arriba en aquesta zona, és com una espècie de misto, que interromp l'activació i amb el temps, alerta, se podria pegar foc, cosa que fins i tot mataria les neurones de l'hipocamp i és una zona de cervell molt important per recuperar records i per emmagatzemar-los també. O sigui, en resum, quan un examen s'interpreta com una amenaça, i això serà la clau, ara en parlarem, s'activa una resposta d'estrès, la memòria de treball s'esborra i els mecanismes de recuperació de records s'alteren i de sobte els pitjors temors d'aquesta persona se podrien convertir en realitat.
Mira, mentrestant he cercat no són costelles, les xuletes no són costelles, i està permès aquest barbarisme, perquè no hi ha una paraula específica, com a xuleta.
Ah, mira, ja podem anar a lleure, que hem après una cosa més. No?
Saps el que a mi m'angoixava especialment? Ara segueixes, però
sí.
Deixa'm fer aquest retrocés mental que m'estàs fent fer avui parlant d'això. El temps, l'hora, el rellotge, que passa inexorablement, que cada minut que passa doncs és corre, com la sensació de que el temps va en contra teva.
Clar.
Això és el que m'agobiava a mi més.
Sí, hi ha persones que els hi passa. Jo a vegades en el meu alumnat els hi dic. Els hi dic no mireu el rellotge. Vosaltres feis una primera repassada, quan tingueu l'examen més o menys ja mireu el rellotge, no? Perquè de vegades és això, mos angoixam més per lo que pensam. Fixa't aquí, aquesta persona que mos hem imaginat estava pensant d'una forma totalment catastròfica. I en realitat, clar, no és una neurohistòria molt encoratjadora, però com te deia, val la pena potser analitzar-la perquè li podem donar una volta.
Vinga, doncs dona-li una volta.
Vinga. Mirau, l'ansietat i l'estrès fins dona-li, i tot...
Dona-li una volta a la xuleta.
Sí. Són experiències normals. Davant d'un esdeveniment que suposa un repte per nosaltres, un repte per la nostra vida, en segon quin casos, no? En aquest cas ja dic que potser en molt de casos no serà així, ara en podem parlar també. I encara més, precisament si ho veiem això com una cosa decisiva. Experimentar amb estrès quan tenim una entrevista de feina, no només davant dels exàmens, o quan correm una cursa, feim una carrera. Aquesta experiència d'estrès tot just significa que el nostre cervell, el nostre cos, tot el cos, se prepara per aquest repte. Incrementa l'oxigen en el cervell precisament per millorar la tensió, per millorar la concentració, la gestió d'energia i de funcions executives. Per tant, tot això és bo pels exàmens. Però fixeu-vos que la persona de la història, no. La història de la persona s'ha quedat en blanc, no? I fins i tot deia que podria...
N'Andrés ho diu, justament. Me demana, com si te quedes en blanc, què passa? Que deu ser el que més agobia a tothom.
Clar, el problema precisament és l'avaluació de la situació. L'examen, en aquest cas, no ho ha vist.
A veure. Alberto, tu pretens que enmig d'un examen aturem i avaluem la situació? És això el que m'estàs dient?
Abans i enmig i durant i després. El problema és el concepte de l'examen. Si veiem l'examen com si marqués un abans i un després, no? Que és una oportunitat per demostrar el que valem, una passa en la consecució dels nostres somnis, que si no ho feim bé no valem res, llavors és un problema. No? I encara és més problemàtic si no mos hem preparat, evidentment. Si creiem que no tenim els recursos per superar aquesta prova. I alerta, no estic dient aquí que els exàmens no mos juguen res, no? I més si parlam, com dèiem, no? Els exàmens d'ingrés, com la selectivitat, no? No hem de perdre respecte en els exàmens, però mos hem d'entrenar per no tenir por. Si veiem qualsevol examen com una prova més, no? I no com una amenaça a la nostra vida, s'enfrontarà d'una manera molt més calmada i rendirem molt millor. aprofitem aquesta part positiva de ser estrès o de ser ansietat. Mira, i no la part negativa que contàvem fa una estona.
Me diuen per Twitter que els exàmens són antiquats, que aquest és el problema.
També, també. Això també és vera.
Però això tampoc ho arreglarem ara aquí.
Això és el més difícil. Ara per ara és el sistema que tenim, o el sistema que s'utilitza, van canviant, és vera, que hi ha molt de moviments de canvi, no, a vegades no han estat tan fructuosos com voldríem, no? Però sí, està clar que això seria una altra cosa. Aquesta cultura de l'examen que dèiem en el principi, que en els anys 60 ja era així, està clar que podríem fer una reflexió sobre que encara sigues qui siguent així.
Bé, no te vull posar pressió, però la teva neurohistòria li queden 3 minuts i 30 segons.
No, la neurohistòria ja l'han contada, ara li estan donant la volta. Fixeu-vos, veure l'examen evidentment com una prova i no com una amenaça, normalment no mos llevarà tanta ansietat. I no mos interessa. De fet, no és desitjable. Si és un repte, requereix cert nivell d'ansietat. Fa 5 anys, Jeremy Jamison i col·laboradors a la Universitat de Rochester i Cleveland varen fer un estudi molt interessant just abans de començar un examen. I és que un grup d'estudiants els hi varen dir que havien d'ignorar l'estrès i relaxar-se. És a dir, relaxeu-vos. I després un altre grup els hi varen dir no. L'estrès no és dolent, està allà per ajudar-vos. I d'aquest grup, que va acceptar l'estrès, va treure millors notes. Com te quedes?
O sigui que l'estrès que te provoquen els exàmens m'estàs dient que te prepararà pel dia de demà per afrontar reptes pitjors.
No, estic dient que si avaluam correctament l'examen i no l'avaluam com a catastrofitzant, no? com si fos una cosa terrible, perquè simplement és una prova més, fins i tot aquests que potser podem pensar que mos hi jugam més, està clar que sempre mos hi jugam, no? Però si no ho veiem així, els interpretarem amb un nivell d'estrès que serà òptim per enfrontar-lo.
Però, en certa manera, aquest estrès i aquesta angoixa també és un aprenentatge pel que vindrà després.
Sempre que sigui sa, sí. Si és massa, no. I, per tant, si vols, te dono 4 trucs.
No, a mi no, que no has de fer cap examen. Dona'ls-hi a...
Després te faré una prova, a veure si te n'has enterat. Mira, primer de tot...
Si te n'has enterat.
Primer de tot, estudia.
Que no s'entera.
Primer de tot, estudia.
Que no t'enteres.
Estudia, que no t'enteres. Exacte. Prepara't. Això no és cosa de la nit anterior, no és cosa del moment ni de 5 minuts abans. És cosa perquè ja, llavors ja estem estressats. Lo millor no serà l'estrès més positiu, no? Vera. Llavors, hem de preparar-se bé, una altra cosa que a vegades se mos oblida, preparar-se bé implica descansar i implica dormir també, no mos oblidem d'això.
Però si estàs nerviós no pots dormir.
Clar, per això hem de preparar-nos amb més antelació. I alerta'ns la procrastinació, que això podríem parlar en una altra ocasió. Llavors, llegir el nostre cos, detectar quan mos posem nerviosos i entendre, dir-nos a nosaltres mateixos que, vale, no estem còmodes, el cos mos acelera, suam, tot això que deies...
I més coses.
Per això què vol dir? Vol dir que estem preparats. Perquè si li donem voltes, ostres, que nerviós que estic, quin desastre, no m'anirà bé, ja mos posem més nerviosos i arribem a un nivell d'aquest, com és de la neurohistòria tan catastrofista, no és cert? Per tant, reavaluar la situació seria la tercera cosa. Veient l'examen com una prova, com un repte, no com una amenaça. En la majoria dels casos, a més, serà vera que l'examen no decideix el teu futur. Està clar que han d'aprofitar oportunitats, però també està clar que si una persona està preparada poden sorgir més oportunitats. I l'examen ha de ser una prova de lo que hem après, no mos oblidem. La finalitat és preparar-nos, és aprendre, no és passar l'examen. I així, segurament, podríem fer altres reflexions com dèiem abans. Però bé, acceptar l'estrès seria la quarta cosa, no? I les emocions negatives, no tan sols l'estrès, és important, està clar que respirem, que mos relaxem, però si no ho aconseguim, no passa res, és normal. Veure-ho com una cosa dolenta és pitjor. Hem de veure-ho com una cosa normal, excepte que estàs nerviós, nerviosa, i punt.
Andrés, si te quedes en blanc, és una cosa normal, normal.
Sí, sí, i quan abans ho acceptis, antes tornarà a la memòria, no? La conclusió seria que el problema amb aquesta persona de la història, no? És l'avaluació que fa de la situació. No és la resposta d'estrès o la resposta d'ansietat. En lloc d'imaginar el cervell com un paper, no? Que dèiem abans que se va empapant de noradrenalina, podríem fer una altra metàfora per escuda, no? Imaginar que la persona s'enfronta a un riu de noradrenalina. Tenim dues opcions. Lluitam, no? O bé, mos deixam endur per la corrent. I si pot ser, gaudim del trajecte.
Sí, gaudir no te passis tampoc.
Sí, pot ser, sí, pot ser.
No, gaudir...
Sí, pot ser.
Gaudir ja gaudirem quan acabi l'examen i quan ens mos diguin al cap d'uns dies que hem superat les proves.
Ja serà massa.
Vinga, si m'havies de fer una prova, no són fes-me una pregunta i punto. Però...
No, ja...
Ah, no me demanes res.
Me'n guardaré després, fora micros, te demanaré. Ah. Serà una situació més estressant, que tu aquí te remenes com a peix dins el riu. Eh? Si hem de seguir en sa metàfora.
Albert Fleixas, te veig avui potent, eh? Amb ganes, eh?
Bueno, està bé, no?
Albert Fleixas, professor de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears. I digue'ns el que és l'IMSDEL, perquè abans que acabi, després no vull que ningú me digui... No diguis paraules que després no expliques el que volen dir.
Vos ho recordaré. Investigació, desenvolupament, educació i llenguatge. És un grup de recerca, tenim un laboratori a la universitat i estudiam actualment un projecte sobre assetjament escolar que vos vaig contar fa un any.
Doncs vinga, salutacions també per tots els IDELs, tots els investigadors de l'IDEL i de l'EvoCOC i d'altres llocs de la universitat.
I tant.
Afins. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I estudiants que aquests dies feu exàmens o que esteu a punt de fer-ne, torneu-neu al podcast d'Ivetra Ràdio.
I repassau,
sobretot el que heu de repassar és el que ens ha contat avui n'Albert Fleixas, Ivetra Ràdio, a la carta.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
És a plaça de la graduada, és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
I el centre de Flassaders de Palma el s'hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i dimecres a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Etiqueta, visca el producte local.
El quilòmetre zero és tendència.
Si sou fans d'aquestes modes...
A Del Camp a la Mà som influencers.
Del Camp a la Mà. Diumenge a les 7 del matí a IB3 Ràdio. Amb Joan Sitges i Rosa Farriol. IB3 Ràdio és participació.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
No pots d'un variar?
Els dissabtes, variat de ciència amb Adrià García.
kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight.
Adrià García.
Bon dia, Enric.
T'havíem de posar aquesta música, eh?
Molt ben triada, molt ben triada.
I mira, és antiga ja, eh? Perquè aquesta
sí, ja té un parell d'anyets, eh? De,
del 2009, el Summer Cat de...
Uau, 2009.
D'aquesta cerveseta que et deus estar prenent per aquí, no?
Sí. Ara mateix acabo de sortir d'una xerrada molt interessant. Encara no m'ha donat temps d'anar-hi, però ara hi aniré.
Perquè en Adrià García avui és a Formentera, participant a un esdeveniment de divulgació científica que s'anom Formentera Astronòmica. I què hi fas a Formentera Astronòmica, Adrià?
Doncs mira, la veritat és que el nom d'aquest esdeveniment està molt ben triat perquè dona la descripció perfecta. Formentera i astronomia, tot plegat.
Com Balears fa ciència.
Efectivament.
Els noms senzills són els que diuen més coses.
Efectivament.
Bueno, però doncs, digues, sí. Compte.
És un esdeveniment, varen començar ahir i estarem fins diumenge. I gaudint de xerrades, de coses de l'espai, no? De FEMS especial. Ara estàvem fent una xerrada d'intel·ligència artificial aplicada a l'astronomia. També n'hi ha hagut de cinema i ciència-ficció. I el sol baix, bé, quan el sol se'n va, doncs estan ja organitzades un parell d'observacions astronòmiques. També en tallers d'astrofotografia.
O sigui, primer veieu la posta de sol i després veieu les estrelles.
Efectivament. A més, aquí és un paratge incomparable per veure els estels, perquè...
Ja t'he vist, ja t'he vist, sí, a les xarxes.
No hi ha res de contaminació lumínica, és espectacular.
Lo bé que tu estàs passant, i especialment el sopar d'ahir vespre.
Sí, ahir vespre... Això, varen fer un sopar com a d'inauguració i després varen tenir un taller d'astrofotografia de la Via Làctia. Que és una cosa que jo a Mallorca no ho he dit molt, però aquí, res, a qualsevol cala la pots veure sense telescopi ni res.
Ah, no, però el que tu fas no era ahir vespre, és avui vespre, és aquesta nit.
Sí, avui vespre ja torna a haver-hi un sopar i aquest vespre em tocarà jo parlaré de les constel·lacions i de la mitologia que hi ha al darrere. De per què, per exemple, la constel·lació de l'Ossa Major, per què es diu així, no? Quina era aquesta Ossa Major i per què és al cel?
Tu i en Manuel.
Sí, és que aquest esdeveniment ha comptat amb moltes cares conegudes del Balear fa ciència. Un d'ells és en Manuel González, que vàrem entrevistar fa un mes o dos, no?
Ai, pena, penita, pena.
Sí. Doncs estarà aquí també, perquè ell és astrofísic i doncs parlarà de la vida de les estrelles.
Big Bang Científico sobre Ruedas, que us en esteu a una part important, esteu a Formentera, idò.
Sí, tenim un parell de representants per aquí. Sí.
Molt bé.
Contant, això, contant de la...
Ja envien o què?
Sí, ja envien. Molt de participants, de persones que han vengut a gaudir d'aquest esdeveniment són d'aquí, no? O d'aquí, o d'Eivissa, o de Mallorca, Menorca. O sigui, ha estat un molt local, no? Com per donar valor a aquest cel meravellós que té Formentera.
Mira que tinc aquí els estudis d'IB3 Ràdio, que no diu que li agradaria veure les estrelles, com... Bé, a jo també, eh? Oh, mira, a veure, xerra.
Hola, Adrià, com estàs?
Què tal? Com estem, Albert?
Molt bé. Encantat de saludar-te.
N'Albert, que ha vingut a parlar de l'estrès i l'angoixa dels exàmens de final de curs.
Sí. Doncs mira, ara, just després d'acabar els exàmens, una bona manera de relaxar aquest estrès, tot i que tinc una part positiva d'aquest estrès, doncs una bona forma de baixar-ho seria anar a un cel mort amb poca claror, no? Amb poca contaminació lumínica, i mirar els estels i les constel·lacions i perdre't per aquí un parell d'hores.
Has vist, Enric, com ell s'ha après la lliçó, Adrià, la part positiva de l'estrès. Ho has sentit?
Perquè ens estava sentint abans de començar.
Clar.
Adrià, què és allò que destaques del que queda d'avui hora baixa i demà?
Jo crec que el sopar d'avui serà especial.
Clar,
no?
Tu els sopars.
Sí,
clar,
bueno, sí,
el sopar és que... perquè tu el presentes i fas aquesta...
Sí, també tenien en Manuel González, és tot un luxe, perquè ell en sap moltíssim d'aquestes coses i ho té una manera de transmetre-ho impressionant, no? Que és captiva.
I a més té un nom, ara és que no el tinc davant. Digue'm el nom.
Sí, Cena Starry Night.
Això.
Sí, com de mirar el cel, així.
I què més? Alguna conferència que ens vulguis destacar?
Sí, doncs mira, just ara, de la que venc ara, és una conferència de Nasir Arranz, que fa feina a una empresa d'intel·ligència artificial, no? I ens contava els darrers avanços, no?, d'aquesta tecnologia i com es poden aplicar a l'hora de fer fotografies millors de l'espai o de com detectar meteorits o coses d'aquestes, no?, que són camps que estan molt, molt, molt relacionats un amb l'altre.
I avui a hora baixa segur que també hi ha coses molt interessants. Quines ganes d'anar-hi. No sé si encara arribaríem a temps.
Us estic fent molta enveja.
En el darrer vol a Formentera. No, ara que ja no és el darrer vol, ara és el primer vol a Formentera. Però ens agradaria molt poder ser aquí. Adrià García, que t'ho passis molt bé.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu.
Pensarem vosaltres.
Sí, ja ho sé, segur que estàs passant, pensaràs amb nosaltres. Que us ho passeu molt bé. I bé, avui acomiadem el programa entre els tres, si us sembla bé.
Molt bé.
Perquè ens retrobem just d'aquí 7 dies, si mentrestant recordeu que Balears i Formentera fan... Què fan?
Fan ciència.
Fan ciència. Adéu a tots.
Adéu.
Son